Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Segons acabem de saber, dues persones han mort i tres més continuen ingressades pel brot de legionel·losi que s'ha detectat a Llinars del Vallès. Les dues víctimes eren d'edat avançada i tenien patologies greus. Els afectats són tres homes i dues dones, la majoria d'edat avançada. Els malalts van iniciar els símptomes entre el 15 i el 28 d'aquest mes d'octubre. L'Agència de Salut Pública de Catalunya, amb l'Ajuntament de Llinars del Vallès, investiga l'origen del brot amb inspeccions a les instal·lacions de risc, com ara torres de refrigeració d'aigua, d'on s'han recollit mostres per analitzar-les. També s'ha ordenat netejar i desinfectar els circuits implicats en la investigació. I hem de parlar, evidentment, de la situació política a Catalunya. Carles Puigdemont ha assegurat aquest migdia que ha viatjat a Brussel·les amb consellers del seu govern, no pas per demanar asil polític, sinó per seguir al capdavant de l'executiu amb les màximes garanties. En una compareixença a la capital europea, enmig d'una gran expectació, Puigdemont ha confirmat que assumeix la convocatòria d'eleccions per al 21 de desembre i les ha definides com un repte democràtic. Sobre la querella presentada ahir pel fiscal general de l'Estat contra ell, la mesa del Parlament i els seus consellers ha assegurat que és una acció sobre fets polítics i no pas sobre cap delicte. Precisament en relació amb aquesta querella, Carme Forcadell i els cinc membres de la mesa del Parlament han estat citats a declarar per a dijous i divendres acusats de rebel·lió, tot i que aquest delicte es podria rebaixar a conspiració per a la rebel·lió. I el Tribunal Constitucional ha suspès avui cautelarment la declaració d'independència del Parlament de Catalunya aprovada divendres passat. El Constitucional ho ha fet admetent a tràmit l'incident d'execució presentat pel govern espanyol. Fins aquí l'actualitat. Ara, al mirador de l'actualitat, parlarem d'aquesta compareixença de Puigdemont i també de Veneçuela.
Ràdio Estel.
A partir del dilluns dia 6 a 9:15 del matí a Ràdio Estel, de dilluns a divendres tindràs una cita amb l'Albert Lesant a la Fórmula Lesant, un magazín ple d'entreteniment i bona ràdio. A partir del dilluns 6 de novembre, de dilluns a divendres a 9:15 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Estigues atent!
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris, com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amtucomacasa.com.
Avança't el Nadal amb un viatge meravellós. De l'11 al 17 de desembre, els pessebres de Roma i la Vall Santa amb el Club Més Amics. Visitarem el santuari de Sant Francesc d'Assís de Greccio, el centre històric de Rieti i els santuaris de Fonte Colombo i la Floresta, entre d'altres. De l'11 al 17 de desembre, els pessebres de Roma i la Vall Santa amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 4 minuts i mig de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. En un dia en què és notícia Carles Puigdemont, que ha comparegut a Brussel·les per explicar la situació política, com la veu, com la viu i de quina manera afronta el repte de les properes setmanes amb l'horitzó de les eleccions per al 21 de desembre i l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, així com també la querella de la Fiscalia General de l'Estat contra els membres del govern català destituïts i també contra la mesa del Parlament. D'això en parlarem avui en els primers minuts del nostre col·loqui. Un col·loqui que estarà centrat, sobretot a partir d'aquí una estona, en la situació a Veneçuela, perquè el país governat per Nicolás Maduro hi ha en aquests moments màxima tensió entre el govern i l'oposició, enmig de la fractura social i la misèria i la pobresa creixents. Les eleccions a governadors, celebrades ara fa uns dies i organitzades pel govern de Maduro, introdueixen un altre greu element de tensió i d'enfrontament. Ha guanyat, per dir-ho així, el règim, però entre acusacions de frau que arriben de l'oposició. Una oposició que aprova fins i tot una proclamació en aquesta línia per la seva majoria de l'Assemblea Nacional. Hi ha, de fet, com dos parlaments, la mateixa Assemblea Nacional, emanada de les últimes eleccions legislatives, i la Constituent, promoguda pel govern de Maduro en unes eleccions especials que van tenir el boicot de bona part de la societat veneçolana. La necessitat d'un acord, en qualsevol cas, per normalitzar la situació política, sobretot pensant en una part creixent de la població que passa fam i que en alguns casos mor per aquest problema, és una màxima prioritat a dins i a fora de Veneçuela. Us preguntem avui sobre aquesta qüestió. Creus que el problema principal de Veneçuela és Nicolás Maduro? Podeu respondre entre tres opcions. Sí, l'única solució és un referèndum revocatori o la seva dimissió. Podeu dir sí, però és necessari Maduro per trobar una sortida dialogada. O bé podeu dir no, hi ha moltes culpes repartides en la situació actual. Podeu decantar-vos per aquestes opcions, per una d'aquestes opcions, o enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. I abans de començar el col·loqui, fem un incís en el tema de Veneçuela per recordar el que ha estat la compareixença de Carles Puigdemont. El president destituït ha assegurat aquest migdia que ha viatjat a Brussel·les amb 5 consellers del seu govern, no pas per demanar asil polític, sinó per seguir al capdavant de l'executiu amb les màximes garanties. En una roda de premsa que ha fet combinant sobretot el català, el castellà i el francès, Puigdemont ha recordat que davant la situació actual ha volgut prioritzar sobretot la pau social.
Este gobierno habría podido optar por forzar a los funcionarios fieles al gobierno a iniciar una disputa por la hegemonía, pero ha preferido garantizar que no habrá enfrentamientos, que no habrá violencia. No se puede construir la república de todos desde la violencia. Si el Estado español quiere alzar su proyecto desde la violencia, esta será su decisión, pero no nos puede a nosotros arrastrar a un escenario en el que precisamente todo el movimiento soberanista, con todas sus diferentes expresiones, ha rechazado de forma consistente, como por otra parte tendría que hacer todo demócrata.
El president Puigdemont ha comentat que la querella, presentada ahir per la Fiscalia General de l'Estat, l'obliga a defensar-se lògicament i també a explorar si a Espanya hi ha veritablement una justícia independent.
Ahir, finalment, vam poder veure la querella del fiscal Maza. Un fiscal, per cert, vull recordar una vegada més, que ha estat reprovat pel Parlament espanyol. I és una querella que confirma fil per randa l'extrema agressivitat que planteja el govern espanyol contra el govern i la mesa del Parlament de Catalunya. Una querella que no se sustenta jurídicament, que en tot el redactat es refereix a fets polítics. Una querella que se centra a perseguir una idea, unes persones, no un delicte.
En un altre moment de la compareixença, Puigdemont ha denunciat que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució vol acabar amb les institucions de la Generalitat i ha justificat per aquest motiu el seu suport als qui treballen perquè això no es produeixi.
Apoyamos a los sindicatos, a las entidades, a los cargos directivos del gobierno que se han quedado en sus puestos de trabajo y les pedimos que hagan todo lo posible para evitar la demolición del sistema institucional catalán. La gente que salvó las escuelas del 1 de octubre, estoy seguro que salvará también nuestras instituciones.
Carles Puigdemont ha preguntat en un moment de la seva intervenció si tothom acceptarà els resultats del 21 de desembre a les eleccions convocades per Mariano Rajoy, alhora que ha expressat el compromís del seu govern de fer-ho, votin el que votin majoritàriament els catalans.
Si l'estat espanyol ha volgut fer un plebiscit per legitimar el 155 i les seves polítiques, nosaltres l'entomarem i li donarem resposta a ell i a tota la comunitat internacional. Estem totalment d'acord que és votant com es resolen els problemes, no empresonant polítics o ciutadans compromesos o violentant funcionaris. Les eleccions del dia 21 de desembre són un repte, doncs, que entomem amb totes les nostres forces.
A més de recordar en un moment també les persones empresonades, sobretot Jordi Sánchez, president de l'ANC, i Jordi Cuixart, d'Òmnium Cultural, Carles Puigdemont ha afegit que de moment no es donen garanties perquè pugui tornar a Catalunya. La compareixença s'ha fet a la sala d'un club de premsa situat a prop de les institucions europees i, com dèiem, enmig d'una gran expectació. I després de repassar el que ha estat aquesta compareixença de Puigdemont, saludem Tica Font, directora de l'Institut Català Internacional per la Pau. Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
I Alexander Golovin, analista polític i membre del grup Catalans Lliures. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Bé, quina impressió tenen del que ha estat aquesta compareixença? Potser no hi ha hagut grans sorpreses en relació amb el que esperàvem. Sí, l'aclariment que no és a Brussel·les el president destituït per demanar asil polític, o el president Puigdemont.
A mi realment m'ha sorprès, M'ha sorprès que deixés Catalunya i se n'anés allà, tenim present que ja hi ha dues persones que estan en presó, que per tant estan assumint unes responsabilitats i seguint el camí, en tot cas, d'enfrontar-se a la justícia dintre d'Espanya, que el mig govern estigui aquí i l'altre mig allà, o que la presidenta del Parlament i els de la mesa també estiguin aquí i s'enfronten, perquè m'ha sorprès, jo crec que d'ell no el deixa en bon lloc, haver-se allunyat quan els altres es queden aquí. A mi la impressió és que la lectura fàcil que es pot fer és que ell se'n va perquè vol eludir la presó i dius, bueno, i els altres què? Uh-huh. És com el capità del vaixell, l'últim en sortir ha de ser ell, o com a mínim esperes que el president sigui la insígnia de dir, bueno, jo assumiré el que a mi em toqui assumir pel país.
Uh-huh. Bueno, sí, pot ser l'anàlisi fàcil, però no crec que sigui l'anàlisi correcta. És a dir, el que s'ha volgut fer en aquesta compareixença a Brussel·les és internacionalitzar el 155, internacionalitzar la repressió que està vivint el govern i el president, per mi encara és el president català i tot el seu govern, i llavors jo sobre la compareixença sí que tinc sentiments que es contradiuen una mica, és a dir, per una banda jo el que vull és reconfortar els meus representants i els que representen les meves institucions democràtiques i 100% catalanes, però per una altra banda també haig de ser molt crític perquè jo era una de les persones que defensava la declaració d'independència, que s'havia de fer sí o sí, que no podíem anar a eleccions, però el que no podíem fer és fer una declaració simbòlica com el que es va fer. El fet de fer una declaració simbòlica sense dur-la a terme a nivell efectiu no té cap mena de sentit perquè això saps que provoca una reacció de l'Estat i si tu no fas que la població reaccioni, doncs no té cap sentit fer la declaració d'unitat d'independència. I més, quan hem sentit el que ha dit Puigdemont aquest matí, que el que ells volen, i és el que han posat per sobre de tot, és que no volen que la població s'encari entre ells i que no volen que hi hagi violència. Clar, això ens porta a una pregunta. A nosaltres ens han dit que la independència podia ser unilateral, que la independència era fàcil, que durant no sé quants mesos s'havien estat fent estructures d'estat que ara veiem que no hi són, o si no hi, o si hi són, no les han volgut aplicar. Per tant, o per una part o són o traïdors perquè no han volgut aplicar el que van dir que farien, o negligents i corruptes perquè no han fet el que han dit que farien i perquè els vam votar a les eleccions el 27 de setembre. Per tant, jo estic en una situació una mica...
El problema és que aquest projecte polític pel qual molta gent va votar els qui van formar majoria al Parlament, dur-lo a la pràctica en el marc jurídico-polític actual Ho constatem objectivament, des del respecte a totes les sensibilitats, no era fàcil, no era com dur a terme un projecte que encaixés. No,
no, però no és el que s'ha estat venent, és a dir, s'ha estat venent que era fàcil.
Clar, potser no s'ha venut que era fàcil, però...
I tant que era fals.
Era fals i crec que n'eren conscients. A mi el que realment més m'ha sorprès és que jo entenc que tu segueixis una estratègia de tensionar, però crec que el que és irresponsable és no tindre un pla B. Arribat un cert moment, si veus que no pots seguir tensionant per aquí, has de jugar una altra carta. O almenys és el que esperes dels polítics. Jo la població la situo de forma diferent als polítics. El polític, al final, ha de ser pragmàtic i realista. I si en un punt no pot, ha de veure quin és el màxim que pot aconseguir en aquest moment. I això sí que m'ha sorprès, perquè, bueno, sorprès, i m'ha resultat que no és gaire presentable, no haver tingut uns plans B de dir, si no puc aconseguir això, el meu pla és aquest altre.
Sí. Potser el pla B era aquesta negociació que dijous passat tots pensàvem que acabaria en una convocatòria d'eleccions, però que al final no va ser.
Bueno, el que han estat intentant durant totes les últimes setmanes, i ja potser podríem dir mesos, és intentar trobar aquest mediador internacional que tots volen, bueno, es vol des d'aquí a Catalunya, per trobar per solucionar el problema, però clar, és a dir... Cap estat s'encararà amb un estat poderós a nivell econòmic, diplomàtic, com és Espanya, per ajudar a una regió que, bé, no té pocs interessos. Estic d'acord amb la Tica que aquesta és una altra cosa que es deia, que no ens vulguin colar que això és un pla. És a dir, fins fa d'un parell de dies anàvem a eleccions i en poques hores va canviar tot absolutament i al final vam fer una declaració que ens pensàvem que seria real i va ser simbòlica. Per tant, va ser tot improvisat. No hi ha cap pla aquí al darrere. Estem improvisant cada minut.
Ai, senyors, que els veig criticar tots dos. Comentàvem en aquest col·loqui que, d'alguna manera, es va visualitzar divendres els màxims de les dues parts en el conflicte, és a dir, la declaració d'independència al Parlament i l'aplicació de l'article 155. I després d'això ha vingut una mica, doncs no sé si dir després de la tempesta la calma o després de les tensions una mica la suavització. Estan d'acord amb això, vostès?
Bueno, desescalar tensió s'ha de desescalar, és evident, però continua sent, no és bo deixar passar els dies amb el silenci. No és bo. Si hem fet una declaració d'independència que no es pot fer res amb ella, i estem en un 155, bé, és igual, anem cap a eleccions, si no pots aconseguir la independència, l'únic real que tu pots fer com a govern és què puc aconseguir que millori l'autogovern de Catalunya. Què puc aconseguir en aquesta situació que estic ara? Per tant, surt i fes una proposta. Si no puc amb la independència, quina és l'altra fase que pots? Has de fer una proposta o no d'estat federalista? Has de fer alguna proposta?
La reforma de la Constitució.
Però és que Catalunya no pot fer cap proposta. És a dir, si, proposta federalista o confederalista, d'acord, però qui ha de fer aquesta oferta és Espanya. És a dir, qui és el conjunt d'estats que pot decidir si l'estat és confederal o federal.
Però potser Catalunya pot...
No t'esperis, tira pedra, tira
propostes. Però potser Catalunya pot festejar, si em permeten l'expressió vulgar, pot festejar la resta d'Espanya.
I altres comunitats, a veure...
Aquest discurs, jo sóc jove, però els meus pares i els meus avis m'han explicat que és el discurs que han sentit tota la vida i no ha donat gaires bons resultats, que diguem que per això estem on estem aquí.
I sobre... Però ara tampoc no n'ha donat.
Bueno, per ara. I el que deies de portar els que hem vist els dos extrems, declaració 155, bueno, dos extrems, el 155...
Els dos no màxims, més que els
sí,
dos extrems.
Perdó, sí, però el 155 no ha estat simbòlic, i la declaració d'independència sí.
Clar,
per tant, trobem que les conseqüències són simbòliques i l'altra no.
Però el que esperem, això sí, i en això estaran tots dos d'acord, i segur que els oients també, és que aquest procés electoral sigui democràtic, passi el que passi, sigui acceptat per tothom, i després veurem què passa. Potser hi ha alguna negociació en la línia del que deia Tica Font.
Jo crec que és que n'ha d'haver-hi. És que si no és com deixar-ho tot exactament igual.
Més del mateix, diguéssim, no?
Ha d'haver-hi. Jo crec que ja s'ha tensionat molt les coses també a tota la resta d'Espanya, com perquè la resta d'Espanya també sigui conscient de que s'ha de fer alguna cosa.
Uh-huh. Jo només dic que aquestes eleccions per mi no són gens legítimes i no són les que em representen, però si ens hem de presentar per fer efectiva la declaració d'independència, ho farem. Però mai entenem que les eleccions són una continuació del nostre estat polític, perquè seria continuar l'autonomia i, per tant, trencar amb la declaració que vam fer.
Bé, doncs això és el que ha passat amb els partits. Ja sembla clar que tant el PDeCAT, que ho ha confirmat al 100%, com Esquerra Republicana, i potser la CUP també es presentaran. Per tant, hi haurà un escenari polític igual per tothom en aquestes eleccions del 21 de desembre. Bé, avui en el Mirador de l'Actualitat, en què hem alterat una mica l'ordre previst, ens acompanyen la directora de l'Institut Català Internacional per la Pau, Tica Font, i l'analista polític i membre del grup Catalans Lliures, Alexander Golovin. Hem parlat de la compareixença de Puigdemont avui a Brussel·les i de la situació política a Catalunya, però avui, encara que sigui només uns minuts, aquests 10 minuts que, ens queden, parlem de Veneçuela, un lloc on hi ha un conflicte que, de vegades, fins i tot, podríem dir, si m'ho permeten, suavitza el nostre, perquè déu-n'hi-do la situació a Veneçuela, on hi ha dos parlaments, on la gent s'està morint de fam, hi ha una misèria i una pobresa creixents molt preocupants, i bé, hi ha un règim que de democràtic poc. Diríem que va tenir poc, cada vegada menys, encara que el president va ser elegit per les urnes, però hi ha tot un terratrèmol polític molt complicat d'analitzar. Com en veuen ara la situació, senyors?
Bueno, jo contestant la pregunta del dia, que era si Maduro és
el principal problema.
Jo no crec que sigui el principal problema, és a dir, el principal problema és la ideologia que hi ha al darrere Maduro, que és a dir, el socialisme, que és Maduro, és Chávez, que evidentment ha portat unes regions més, amb més potencial de Centroamèrica, al Sud-amèrica, com és Veneçuela, a un estat de pobresa, de misèria, on la gent es mor de gana, no té serveis bàsics i on els drets humans no estan gens respectats.
Deixi'm dir, un socialisme populista i malentès, no? Perquè quedi clar que en aquest sentit el socialisme en general és una ideologia que es pot portar per altres vies més justes. No sé si està vostè d'acord amb això.
Portar el socialisme a vies justes acaba sent la socialdemocràcia, que sí. Llavors sí, però el socialisme entès com a teòric, doncs no crec que es pugui portar...
El socialisme literal, no? Vol dir vostè. Tica Font, què en pensa?
Bueno, jo veig que la situació de Veneçuela es va degradant de mica en mica cada vegada més. Veig una descomposició contínua i permanent de lo que és l'estat de dret i de les institucions, perquè en deies dos parlaments, però també podem veure com la fiscal general està fora del país, està vivint a Colòmbia, i ara cadascú pot anar interpretant si és més legítim, és menys legítim, però el que és evident és que la institucionalitat i l'estat de dret es deteriora cada pas una mica més. També per mi és molt preocupant una actuació molt negativa que ha fet el govern de repartir armes entre la població, generar milícia civil. Això és molt perillós perquè és una manera com d'anar dient que en qualsevol altre moment la població pot utilitzar aquestes armes. I això jo crec que ja vam tindre la imatge en el Congrés de Diputats, quan població civil entra dintre del Congrés en armes, agredeix a diputats, situació molt, molt dolenta. Jo, en tot cas, sí que comentaria que ara el 15 d'octubre van haver les eleccions, que comentaves a governadors.
Sí.
És evident que les ha guanyat, diríem, la part de Maduro i oficialista, 17-6, per tant la proporció és molt gran, però per mi el que és significatiu ha estat l'abstenció de l'oposició. Molta població que donava suport a l'oposició s'ha abstingut. No ha considerat que era útil anar. Si d'alguna manera l'oposició fa crítica a les eleccions, però la gran constatació és que els seus electors no han anat a votar.
I en aquestes eleccions, a més les crides de l'Església, per exemple, i de moltes entitats de la societat, eren anar massivament a votar, a diferència de la Constituent, de l'Assemblea Constituent, que llavors sí que es va fer una crida al boicot.
Però sí que ha estat molt significatiu, i jo crec que això és el que li ha restat legitimitat a l'oposició en les crítiques, és que el seu votant s'ha desmobilitzat, s'ha quedat a casa.
Sí, aquest és un problema. Bé, si situem el problema de Veneçuela en el seu context, recordem que Nicolás Maduro va ser elegit en uns comicis en principi legítims, però també molt criticats després de la mort d'Hugo Chávez l'any 2013. Després va haver-hi unes eleccions legislatives on va guanyar l'oposició amb més de dos terços de l'Assemblea Legislativa, cosa que donava dret a promoure un referèndum revocatori. I aquí comença el greu problema polític actual, no? Que és quan el govern de Maduro no ho accepta i hi ha el conflicte. Reacciona amb aquesta convocatòria de constituents emparant-se en alguna disposició que pot tenir el president i ja tenim aquí la fractura.
Bueno, ja va haver problemes a les primeres eleccions de Maduro després de la mort de Chávez, quan crec que va guanyar per només 300.000 vots i l'oposició va demanar que es tornés a revisar i es fes un recompte de vots i Maduro s'hi va negar. I a partir d'aquí també ja van començar les disputes.
Sí, les acusacions de frau han estat constants.
I a més, és que les crítiques que fins ara eren de l'oposició, ara dins del propi sector, diguem-ne, xavista, també són crítiques. Abans parlant de la fiscal, que és la fiscal Ortega, ella ha estat una de les persones més crítiques amb Maduro amb la convocatòria de l'Assemblea Constituent. És a dir, una fiscal que és xavista, que és afí al règim ideològic que hi ha hagut a Venezuela els últims anys, és també crítica a Maduro. Per tant, jo crec que aquí el sector més proper a Maduro ha de fer una autocrítica i diga doncs, que no estan avançant al sentit correcte.
Jo crec que dues coses que afegiria que a mi em preocupen de Venezuela, però de Brasil, o posat en Espanya, o posat com vulguem. El que en diríem els cops d'estat clàssics, que són els militars els que es rebel·len per fer canvis de govern, està passant a la història. Avui en dia, els cops d'estat es donen des del poder de l'executiu.
Una mica el model Fujimori, no?, en el seu moment, fa més de 20 anys.
O la Dilma Rousseff.
A Brasil,
efectivament. Al Brasil, o en Venezuela. I a veure, no dic aquí en Espanya en aquest grau, ¿vale? Però és que estem tenint com una, jo crec que és una taca d'oli ben bé a tot el món, on el poder polític, en aquest cas, quan recau en l'executiu, intenta controlar el legislatiu i el judicial perquè vagin tots ells a fer la política que ell vol fer. I si això vol suposar destituir a un president que està en actiu, fer que el Tribunal Constitucional treballi per ell, que el poder judicial treballi per lo que el govern que ocupa vol que ocupi, que es digui, la Càmera Legislativa deixi d'exercir el control sobre l'executiu i tot el que sigui és col·laboradora, que vagin junts, és com una prolongació de l'executiu, que sigui el judicial i el legislatiu. Jo crec que això és de les coses que més la població tindríem que lluitar, perquè o els tres poders continuen molt separats, o jo crec que el món se'ns vislumbra molt dolent,
És l'eterna qüestió de la separació de poders i com tens raó, és a dir, no està passant només a Venezuela, és a dir, evidentment en diferents graus, però també el món occidental està passant. Sí. No només podríem, segons el grau aquí a Espanya, però està passant a Hongria amb Víctor Orbán, Donald Trump als Estats Units també ho està intentant, però Estats Units té un sistema de separació de poders molt més ferm, amb uns fonaments molt més forts i per tant està sent més complicat, però que sí que estem veient una deriva autoritària d'ideologies polítiques, de personalitats polítiques que davant la incertesa i la inestabilitat de la societat doncs cada cop aquests pensaments i aquestes tendències estan agafant més força.
Recordem que el cas de Dilma Rousseff, a què es referia Tica Font, al Brasil va ser un sistema de destitució parlamentària, és a dir, el cop des del poder legislatiu
que es va imposar.
Des del mateix
poder utilitzes totes les trames del legislatiu i de l'executiu i del judicial per aconseguir la fita política que té el teu partit.
La moció de censura és una altra cosa, perquè no hi hagi confusió.
No, la moció de censura és una cosa neta.
Això va ser una destitució, exacte.
Això és una cosa neta. Aquí estem parlant de com s'utilitza l'Estat i tot l'entramat legislatiu, que en diríem l'Estat de dret, només per la utilitat del teu partit. És a dir, si tu arribes al poder ja ho tens tot, perquè ja ho maneges tot, i això per mi és molt perillós. Jo crec que de Venezuela ara el que haurem de seguir és que pel 10 de desembre estan convocades les eleccions municipals. L'oposició ha dit que no concorrirà, que no es presentarà. No sé si això serà positiu o no serà positiu.
És que clar, és que des del moment en què a Venezuela hi ha presos polítics, no sé fins a quin punt es pot considerar unes eleccions totalment lliures i democràtiques, no? A partir d'aquí ja estan viciades aquestes eleccions, per tant, no sé fins a quin punt la població doncs, pot entendre-les com a legítimes i totalment netes.
Mm-hmm. presos polítics que n'hi ha, i hi ha doncs una fractura social que té les pitjors conseqüències en la població, que en un país amb recursos com és Veneçuela, aquesta població més descartada, seguint la terminologia del Papa Francesc, doncs està...
Home, Càritas, l'últim informe de Càritas a Veneçuela, el 82% de la població està en situació de pobresa.
Terrible. Sí,
82% de la població no fa ni dos àpats al dia. I no està assegurada ni la qualitat dels dos àpats al dia.
Mm-hmm. Bé, doncs, el futur de Veneçuela ens preocupa, i com ens preocupen tots els països del món, evidentment, no? Tota la humanitat, però esperem que es pugui trobar una via de sortida, ara per ara, com dèiem, molt difícil. Fins aquí el nostre mirador d'avui, vigília de Tots Sants, que vagi bé, la castanyada o la festa de Tots Sants. Vostès, aquí Halloween s'ha importat una mica, sí. Però això és americà, senyor
sí.
Golovin?
Sí, però jo, a tot i el meu americanisme i ser molt anglòfil, m'encanta la castanyada.
La castanyada i Tots Sants, el sentit cristià. Gràcies, Alexander Golovin i Pica Font. Fins una altra. Bona tarda.
Adéu. Bona tarda.
Adéu-siau. Arribem a dos quarts